Ho tenim al cap. Una producció de la taula de persones amb malalties neurodegeneratives i càncer.
Avui ja ho tenim al cap, ens visita Esteve Sala, delegat de l'Associació Catalana pel Parkinson a la delegació de Sant Cugat. Molt bon dia, Esteve.
Hola, molt bon dia.
L'Esteve volia venir avui acompanyat de l'antic president de l'Associació del Parkinson de Barcelona, el senyor Carles Guinovart. Finalment no ha estat possible. Parlem del paper de les associacions, Esteve.
Sí.
I per què parlar-ne, no? Comentàvem, i tu em volies apropar, vaja, una anècdota.
Sí, perquè jo crec que el paper de les associacions és en general força conegut. Però l'altre dia, trobant-me amb un amic d'aquells que fa temps que no veus, em diu, i a l'explicar-li que venia sovint, que anava a l'associació del Parkinson, diu, i allà què feu? Us passeu tot el dia plorant, queixant-vos del que teniu? Clar, ja suposo que no és aquesta la situació normal, que és un cas extrem. Però, en tot i això, crec que val la pena parlar de què és el que fan realment aquestes associacions de tipus assistencial.
Esteve, la percepció que la societat té avui en dia de les malalties cròniques ha canviat molt?
Oh, i tant. Quan jo era jove, recordo que es parlava de malalties lletges. Persones que tenien aquestes malalties no sortien de casa, s'estaven a casa. Avui en dia, pel carrer veus, per exemple, moltes cadires de rodes.
Quines podien ser, perdona, aleshores, aquestes malalties, Esteve?
Bé, no te'l sabria tot, però en general aquestes malalties com l'Alzheimer, el Parkinson, el càncer...
S'anomenaven malalties lletges.
Sí, realment com que eren tan lletges i es portaven tan d'amagat, ni tan sols sé quines eren totes les malalties en aquest cas. Però sí, és veritat que la gent que patia aquestes malalties no usava o tenia tendència a l'aïllament. Això ha canviat moltíssim. Jo penso que ha canviat per la influència o per les accions en general de tota la societat, ha canviat, però que les associacions hi han tingut molt a veure amb aquest canvi. Però aquest canvi encara no és suficient. Encara es donen aquestes circumstàncies i s'ha de continuar lluitant. Comentàvem també ara fa poc que totes les associacions fan tractaments i coses pels malalts i associacions que tenen diverses delegacions es troben que un malalt de, per exemple, de Rubí, prefereix anar a fer-ho a Sant Cugat. I un de Sant Cugat prefereix anar a Rubí, perquè no es conegui, no se sàpiga. Costa manifestar-se quan tens una d'aquestes malalties, costa manifestar-se, hi ha una por, costa sortir de l'armari, no?, que es diu avui en dia. Jo crec que és una cosa que també s'ha d'erradicar, això. Si són persones que tenen, hi ha problemes, però aquests problemes no impedeixen viure normalment amb una certa qualitat de vida fins durant molt de temps. La societat ja els veu diferent i això s'ha de continuar.
Per tant, aquest seria un dels punts pendents, m'imagino que n'hi haurà d'altres, però un d'aquests seria el fet de tenir aquesta capacitat d'assumir que tenim la malaltia i no haver de fer, com deia, un de Rubí que vagi a Sant Cugat i un de Sant Cugat a Rubí perquè no es conegui d'aquesta malaltia.
Sí, perquè hi ha una cosa, una frase que recordo del doctor Lina Tesoro, el cap de neurologia de Navarra, que deia que la desinformació, l'aïllament i el moment de diagnòstic són tres grans problemes en el cas de Parkinson, però en el cas de qualsevol d'aquestes malalties. O sigui, parla de desinformació, l'aïllament i el moment del diagnòstic. L'aïllament és el que s'ha de combatre amb la difusió de les coses com són. El moment del diagnòstic és un dels moments difícils. En qualsevol diagnòstic d'una malaltia es passa malament i llavors necessites ajuda. És un altre moment important.
I on es troba aquesta ajuda, Esteve?
Bé, jo penso que una ajuda molt important la fan les associacions, perquè qualsevol es pot acostar a una associació, no cal ser-ne soci per tenir ajuda. Mira, jo poso sempre que parlo d'aquest tema l'exemple de que avui en dia, quan hi ha un accident greu, un atemptat o coses d'aquestes, ja no acudeixen només els serveis mèdics d'urgència, les ambulàncies, sinó que acudeixen serveis psicològics d'ajuda per atendre tant els ferits, els afectats, com els familiars. Quan a un li fan el diagnòstic d'una malaltia greu d'aquest tipus, és tan greu o és tan important, és un cop tan dur com qualsevol accident, el que sigui, i un no sap on... potser no sap que necessita aquest ajut psicològic, i es va enfonsant en una depressió.
No ho sap si no li posen al seu abast, aquest servei.
Val. Només potser entra en un estat de depressió, no pensa que l'ajut professional ben dirigit pot ajudar-lo moltíssim a superar aquest cas. I aquesta ajuda pot tenir amb qualsevol psicòleg, naturalment, però clar, les associacions tenen molta experiència d'aquest cas, personal expert, i és un moment important que acudir-hi. S'ha de saber que existeixen les associacions i saber que s'hi pot acudir.
Quina reivindicació té vostè, si ens ho vol fer saber, arran d'aquesta anècdota que comentava abans, com a paper d'associació?
Perdona, no entès.
La seva reivindicació, quina va ser en el moment en què vostè ens explicava aquesta anècdota?
Bé, la reivindicació de que la societat ha de saber les coses aquestes és una reivindicació interna, hem de fer més difusió. Però el que és veritat és que l'associació és un altre paper important que es fa, és el tema de reivindicació, o sigui, per defensar els drets del malalt, per tenir millor assistència. Per exemple, avui es poden fer, no vol dir que s'estigui malament, però hi ha coses que es poden millorar o coses que no existeixen. Per exemple, les teràpies per malalts crònics no estan cobertes per la seguretat social encara, i és un tema que seria important perquè són cares i importants. Calen més centres d'assistència. Normalment hi ha cartes de drets dels malalts que posen coses tan senzilles com el dret a ser diagnosticat correctament. Vol dir que s'ha d'investigar encara més en trobar sistemes de diagnòstic. Aquesta és una altra de les funcions que fan aquest caràcter reivindicatiu de les associacions. Encara que el paper més important de les associacions és el de suport i ajuda als malalts i als familiars. Clar, i això es fa amb tota mena de serveis, no? La informació de la malaltia, la informació de què és la malaltia, com pot evolucionar, com pot afectar i solucions, què es pot fer mentrestant, tot el suport psicològic que hem dit, inicial, però també continuat, perquè conviure amb una malaltia és fotut i els cuidadors també és una labor molt pesada que necessiten sempre orientació i ajuda psicològica, etc. Les associacions també fan ajudes de caràcter social, atenció social, per exemple, informació de totes les ajudes i mitjans disponibles per part de les administracions, acompanyaments, etc. Molt important també és la funció rehabilitadora, és important, els tractaments de manteniment, tant siguin físics com fisioteràpia, logopèdia, com memòria, psicoteràpia, etc., tant pel malalt com pels familiars, i la formació i informació de tot com està, no? En fi, jo crec que, en essència, aquests punts de reivindicatius, de difusió, de suport i ajuda al malalt familiar són els punts més importants de les associacions.
Val. Tindríem alguna altra àrea, Esteve, o serien aquestes, la social, la rehabilitadora i la de formació? Sí. Perquè en aquesta de formació es torna a parlar de la malaltia, igual que s'ha fet en un inici, però sí, en un context més general?
Sí, de casos concrets i formació de les diferents teràpies i les maneres d'aplicar-les. Una labor molt, molt a prop del metge, molt al costat del tractament. No? Clar, i també aquí m'agradaria parlar una miqueta de les associacions, de les necessitats que tenen.
Quines serien?
Perquè, clar, necessitem, en principi, socis. Perquè la majoria dels socis d'una associació són els propis malalts i familiars, i molts de casos, quan desapareix, llavors ja no són socis. Necessitaria més socis col·laboradors, voluntaris per ajuda en casos concrets, d'acompanyament, etc., i ajudes econòmiques, no? Sempre. Això realment hi sol haver-hi bastant resposta, perquè quan es fan actes solidaris, aquí a Sant Cugat almenys hi ha una resposta molt bona, però bueno, que la gent sàpiga que si fem aquestes coses és perquè realment necessitem per continuar amb l'activitat.
Molt bé, Esteve, i ens hem deixat pel minut final parlar del proper sorteig que fareu. Explica'ns una mica què consistirà.
Parlant d'aquest sistema d'ajuts econòmics, hi haurà un sorteig que és d'un quadre que donat per la pintora la Imma Pueyo, ben coneguda aquí a Sant Cugat. És un quadre que tot l'import, tot el que s'obtingui dels ingressos d'aquest sorteig, es dedicaran a finançar les teràpies que aquí fem, la delegació fem aquí a Sant Cugat.
Aquest sorteig tindrà lloc el diumenge 6 de novembre, sí, a les 2 del migdia, a la plaça Octavià.
Exactament.
I s'englobarà l'espai de la festa de tardor.
Sí, mentrestant el quadre està exposat a la Casa de Cultura i allà també es poden comprar els números pel sorteig.
Molt bé. Imagino que números se'n vendran tants com gent vulgui comprar-ne.
Esperem vendre'ls tots. Hi ha 500 números, cada etiquet té dues oportunitats, són dos números, i esperem vendre'ls tots. Sí.
Doncs Esteve, tant de bo es venguin tots aquests números pel sorteig. Moltes gràcies, hem fet curt. Un altre dia tornem a convidar.
No hi ha cap problema.
Vinga, moltes gràcies. A tu.
A vosaltres.